La doble vida de la Yasuko. En Naruko arriba a Barcelona des de Tòquio. Ha decidit venir a la ciutat a buscar la Yasuko. Fa un any que s'han conegut per internet i mitjançant el xat un sentiment arrelat entre tots dos. Un bon dia, però, ella s'esfuma. Porta més de 3 mesos sense saber-ne res. Té por de que li hagi passat alguna cosa greu. Sap que va marxar del Japó buscant una nova vida en un altre país. No li va explicar mai per què, però sí li donà a entendre que la seva situació allà era una mica fosca i per això fugir on ningú la reconegués. Un cop instal·lat a la ciutat, comença la recerca. Té l'adreça que ella li havia facilitat i cap allà es dirigeix. Es sorprèn quan li diuen que en aquell lloc no hi viu ningú amb el nom i les característiques que detalla una noia de trets asiàtics, mestra de professió i que imparteix classes de japonès en una escola. No la coneixen. Però Naruko no es desanima. Revisa un per un tots els correus que ha rebut per internet de la Yasuko per si troba alguna pista que la dugui cap a ella. En un dels escrits hi ha una petita referència a un noi també de Tòquio. Sembla un amic i, per sort, sap on trobar-lo. Tot seguit fa cap a l'escola on ha descobert que treballa el seu contacte que també fa classes de japonès. Que estrany, pensa. A veure si s'ha embolicat amb aquest home i ja no vol saber res de mi. Un reguitzell de preguntes envaeix el seu pensament. Què li deu haver passat a la Yasuko? On és? Tot anava bé? Li havia fet regals que ell havia acceptat? La seva situació a Barcelona, encara que disposava d'un treball prou remunerat, era una mica precària. Ell intentava ajudar-la, anant molt en compte de no ferir-la. Mai li havia demanat res. En Jori, aquest és el nom de l'amic, li explica que la Yasuko té un secret molt greu que no pot confessar i per aquest motiu ha marxat del seu país i de la llar. La cultura nipona està molt influenciada per les idees de l'honor, l'obligació i el deure i fa que les interrelacions personals siguin a vegades força complicades. Li continua explicant que fa molt de temps que es coneixen, anaven junts a l'escola i per això sap el secret que amaga i també la seva il·lusió. La Yasuko no podia viure amb els seus i ell la va convèncer perquè vingués a Barcelona, un lloc on ningú sabia qui era i on el seu somni possiblement es convertiria en realitat. Llavors va conèixer en Naruko i tot es complicà. Ell li aconsellà que se n'allunyés. Què li estava explicant en Jori? No en tenia res. Aquell home només donava voltes i més voltes a les paraules sense aclarir el que succeïa. Alguna dificultat molt grossa li estava passant a la Yasuko i ell ho volia saber d'una vegada, sense embuts. En Jori continua. La Yasuko no és una dona. És un home que està atrapat en un cos que no li correspon. No podia explicar-ho a la seva família. El deshonor que els hi causaria, sobretot al seu pare, seria tan aclaparador que no ho suportarien. Encara que en la cultura japonesa l'homosexualitat i el transvestisme ha estat acceptat des de temps remots, el pare mai entendria perquè el seu fill, en qui tenia dipositat certs desitjos com a hereu de la família, preferia convertir-se en una dona plena d'adversitats, tant en el món laboral com en el familiar. Les nipones des de sempre han tingut la missió sagrada de vetllar per la llar i els fills, acatant les ordres del marit, el qui deu en obediència cega per mantenir l'honor de la família i per la vergonya del que diran. En canvi, les lleis sempre han afavorit els homes. Al sentir aquestes explicacions, en Naruko no pot contenir el plor. S'ha enamorat de la Yasuko i és un home. Li demana en Jori que mai li digui a la seva amiga que coneix el seu secret. Marxarà, tornarà al Japó i no la molestarà mai més. La Yasuko ha de complir amb el seu somni i mai haurà de saber que la doble vida que porta ha fet que ell se sentís estafat i al mateix temps miserable per un amor que mai podrà correspondre.